Madrid-Barça. Un partit per acostar-se al títol de Lliga. La prèvia del clàssic al Tot Gira.
Pilota per Messi, li torna Busquets, l'envia per Messi, Messi busca per l'eix, se'n va cap a l'àrea contrària, entra Messi, pica amb el pedret, i gol de Messi, gol de Messi, gol de Messi, i Messi, 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 se n'ha rifat a 5, se n'ha rifat a 5, se n'ha rifat a 5.
Aquest va ser el dia de les semifinals de Champions. Messi marcant al Bernabéu, Messi marcant a Madrid, això ara en parlarem, però fa temps que no ho veiem. Traiem pissarra, busquem les claus del partit d'avui, a Barcelona el Ricard Torquemada, com està Ricard?
Hola David.
Preparant ja, òbviament, aquest clàssic, aquesta TDT, que com sempre començarà una hora abans, a les 8 del vespre, una hora abans que comenci el clàssic. I des de Madrid tenim l'Orfeo Suárez. Com estàs, Orfeo?
Hola, què tal? Bona tarda.
Bé, d'entrada, us vull fer una pregunta allò molt directa a tots dos. Esteu d'acord que, Ricard, que aquest serà un clàssic igualat? Serà un clàssic més igualat del que ens pensem?
Sí, home, en principi els clàssics, i més quan hi tenen un desenllaç tan determinant de cara al campionat, el més lògic és pensar que serà igualat. Jo crec que cap dels dos equips està en una situació de govern, de domini, si més no fins ara, veurem què passa en aquesta recta final de temporada, i per tant el més lògic és que el partit estigui equilibrat.
Tu, Orfeo, veus algun dels dos un punt per sobre?
No como para tener aquellos clàssicos de 5-0 o de 1-3, no los veo. Veo también como Ricard un clásico igualado. Creo que con bastantes alternativas, y no quiere decir que con pocos goles, ¿no? Pero sí que lo veo bastante equilibrado, sobre todo porque el Barça ha mejorado en continuidad y mayor control del juego y algo más de seguridad defensiva, y el Madrid, digamos, ha madurado bastante en lo que es juego colectivo. Veo muy difícil que un equipo pase por encima del otro.
Si comparem aquest clàssic, o el que pot donar de si aquest clàssic, amb el que va passar la primera volta, segurament veurem que moltes coses han canviat. I començo amb el dibuix, no? Al mes d'octubre, quan ens vam trobar al Madrid al Camp Nou, Ricard, teníem aquell 4-2-3-1 que ens feia patir molt al darrere, que ha passat ja millor vida, i ara el Barça més doncs se sent còmode amb aquest 3-5-2, no? Contra el Madrid avui també ens interessa aquest sistema, aquest dibuix?
Mira, jo crec que el descobriment del Barça amb tres centrals, el millor que ha portat és atreviment. Tinc la sensació que és el dibuix que fa que l'equip pugui ser més atrevit, sobretot per l'alçada dels laterals. Quan el Barça juga amb aquesta idea, els laterals van contra laterals rivals, els dos davanters van contra centrals rivals, i aleshores l'equip està més preparat per fer el pas endavant. Amb el 4-3-3, com els extrems són els que tanquen, els laterals del Barça moltes vegades tenen la temptació de replegar. No poden ser tan valents en el pas endavant. I què fa? Que un equip que els últims anys ha estat molt ancorat a l'àrea pròpia o que tingut tendència de fer un pas endavant, el torni a fer. Llavors, jo crec que Koeman, quan va trobar això aquell dia a Sevilla en partit de Lliga, i després va ja encadenar l'eliminatòria de Copa, la tornada a partit a París, la tornada i la sèrie de partits posteriors, ha fet que l'equip fos més valent. Ha aparellat sobretot a la sortida del rival gairebé home a home, i crec que el Barça necessita valentia. Jo crec que la clau del partit avui és aquesta. Fins ara el Barça ha tingut males notes contra equips grans perquè no ha tingut la possibilitat de ser valent, o no s'ho ha cregut, o no havia descobert aquesta idea dels tres centrals, i per tant, sobretot anar a Sevilla, anar contra el PSG, final de la Supercopa contra l'Atlètic, va ser un equip més aviat tímid, i aquest equip el que necessita és confiança i valentia i atreviment, i com li ha anat bé al Barça contra el Madrid, sempre ha estat això, més enllà del resultat. El resultat no es pot controlar, però crec que l'equip el que necessita és tenir un bon dia, un bon resultat, treure bona nota contra un gran, però sobretot sentint-se orgullós del que desplega el camp.
Clar, aquí la pregunta és, el Madrid, Orfeo, com ho contrarresta això, no? Sembla clar que el Barça es mantindrà fidel a aquest dibuix. En canvi, el Madrid, Zidane ha mutat, no? Ha utilitzat diferents sistemes. Està condicionat per les baixes, perquè, clar, li falten Varane i Ramos, que són els dos centrals titulars. Jo no sé si li dona per jugar també entre centrals, que ho ha fet Zidane aquesta temporada.
Sí, lo ha hecho en varias ocasiones, y por ejemplo, como decía Ricky, también le ha permitido mucho vuelo por banda, ¿no? Sobre todo si estuviera en plenitud un jugador como Marcelo, que es un jugador, bueno, como casi todos los laterales brasileños, con un poco de laguna en el trabajo del defensa puro, ¿no? Suele ser un talón de Aquiles ese lado cuando el Madrid ha jugado con línea de cuatro y él era titular. Pero en cambio con tres centrales pues le permitía verdaderamente poner en valor todas sus virtudes ofensivas, que son muchísimas. Al no estar Marcelo, digamos, en plenitud, y tener esas dos bajas, no creo yo que experimente, por ejemplo, con Mendy como un tercer central junto a Militao y Nacho. Me entiendo que sería demasiado experimento y veo más que se incline por la línea de cuatro. Otra cosa es si va a ser un 4-3-3 al que volvió contra el Liverpool, teniendo en cuenta que Vinicius ha emergido en dos partidos de Champions contra Atalanta y sobre todo contra el Liverpool y que también Asensio está entonado. Entonces yo me inclino por creer que va a ser un 4-3-3, pero también podría intentar utilizar a Fede Valverde y reforzar el centro del campo. Yo creo que cualquiera de esos dos dibujos serán los que utilice porque son los que mejor resultado le han dado. No creo que utilice a los tres centrales, que han sido, en el caso de Zidane, bastante circunstanciales. Pero lo que sí estamos viendo es un Zidane más alquimista en lo táctico, ¿no? Sobre todo esta temporada, y que le ha ido saliendo bien para ir paliando sobre todo las numerosísimas bajas que ha tenido el Madrid, ¿no? Hoy, digamos que de su defensa titular, si contáramos que esa defensa titular todavía la ocupa Marcelo, que serían Marcelo, Varane, Sergio Ramos y Carvajal, no estará ninguno contra el Barça, ¿no?
Ya, es decir, Lucas, Militao, Nacho, Mendy, ¿no?
Es por lo que me inclino y me parecería lo lógico, sobre todo después de ver el partido contra el Liverpool, ¿no? Ahora bien, en el partido contra el Liverpool, el Madrid no solo hizo bien buscar, digamos, las grietas en la defensa del Liverpool, que eran muchísimas, ¿no? Yo creo que también hizo bien en intentar poner un ritmo de juego altísimo desde el principio, que es precisamente el arma del Liverpool. Yo creo que eso también va a marcar mucho el clásico de hoy, ¿no? Hemos visto un Barça que ha vuelto, como decía Ricky, a tener más confianza, más control y intentar ser más autoritario en el juego, es decir, jugar de forma más agresiva, pero también a un Madrid que cuando las cosas le han salido bien es cuando sale realmente a por el partido con mucha decisión, ¿no? Contra el Liverpool, por ejemplo, el partido en Sevilla, en un momento muy comprometido. Por eso es, digamos, que el punto de partida del clásico es algo que yo creo que nos va a dar mucha información sobre el desarrollo posterior.
Si juguem dos al davant, Benzema i Vinicius, no? Són els que en principi estan cridats a ser titulars avui amb el Madrid. Clar, això també condiciona una mica què pot fer Koeman al darrere, perquè no és el mateix jugar amb De Jong, que fins ara li ha funcionat molt bé al darrere. És l'altra gran pregunta, no, que ens fem. De Jong al darrere o De Jong l'avancem al mig del camp? Però, clar, és que no és el mateix jugar, amb tots els respectes, contra els rivals que ha jugat el Barça els últims partits, o que fer-ho contra Benzema i Vinicius.
Sí,
risc o no risc?
Aquesta és una elecció que haurà de fer Koeman i que ens marcarà una mica què prioritza, no?
I ho dic pensant en Araujo, perquè jo sóc dels que penso que Piqué, i pel que ens està explicant la Marta, no, sembla molt difícil que sigui titular.
I no, jo crec que no seria bo pel Barça que Piqué fos titular avui. No té ritme de competició, ja va passar contra el Paris Saint-Germain. El Barça ha de fugir de les urgències, ha de pensar que l'equip està per sobre les individualitats i que no són les condicions adequades per afrontar un partit d'aquest perfil. Jo crec que l'elecció de De Jong és l'elecció una mica del partit. Jo no tindria gaire dubtes, però tinc la sensació que Koeman els té i que podria ser un dels del darrere. Jo crec que el Barça li aniria bé que fos un dels del mig. El Madrid té Casemiro, Modric, Kroos, i aquí has de tenir igualtat numèrica, no pots tenir inferioritat numèrica. Ja sortir amb un 3-2 aquí és donar-li al Madrid molta pilota. El Barça ha de poder sortir des del darrere, encara que mantingui els tres centrals, si té un 3-2 inicial amb relativa facilitat. No és una situació, el Madrid no és un equip que t'iguali home a home al davant, encara que et pressioni a dalt, és una pressió més zonal. Ha de trobar sortides al Barça, i jo crec que De Jong li dona molt al Barça a mig camp, i més un dia com avui, que com explicava el Feu i Cresti, estic molt d'acord, el ritme és una de les claus. El Madrid té una cosa per sobre del Barça sobre el tema dels ritmes, que interpreta molt bé el ritme que li convé en cada moment. En tots els partits grans ho ha demostrat. L'altre dia contra el Liverpool va fer una exhibició sobretot de saber a què jugar en cada moment de partit, i el Barça aquesta és una assignatura pendent, perquè és normal, és un equip en formació, és un equip tendre, és un equip que acaba de néixer i que aquesta assignatura la té pendent. El Barça a vegades juga accelerat, a vegades juga una mica més a ritme baix, però no perquè el partit ho necessiti, sinó perquè s'ajunten uns factors que l'arrosseguen, el condicionen. No, no és capaç encara de dominar els ritmes. I avui és un dia important per dominar-los, i si De Jong juga al mig és més fàcil dominar-los.
Clar, això també condicionarà després el que passi en Griezmann, no? Perquè evidentment,
clar. De Jong, això no és que si una peça juga al mig, no? Griezmann ha de saltar.
Va fora, no?
I aquesta és una elecció que també ha de fer Koeman, que l'ha fet en partits grans, però que últimament Griezmann sembla que antes un rol més secundari, i si més no ha donat bona nota, encara que
també hi ha un detall que evidentment comenta la informació, no? Entenem que Araujo està en plenes condicions, que està plenament recuperat i que té el ritme necessari
per Araujo no ha tornat a ser l'Araujo d'abans de la lesió, perquè ha encadenat la recaiguda i perquè no ha tingut encara prou continuïtat, és a dir, no l'hem vist encara a un nivell com el vam veure abans de la lesió.
Orfeo, clar, el partit del Madrid ve, diguem-ne, allò, entre dos partits amb el Liverpool. Clar, Zidane té el que té, va justet d'efectius. Li passarà pel cap en algun moment de dir, mira, aquí doncs potser dono una mica de descans perquè he de rematar la feina a Anfield, o no, anirà amb tot avui?
No creo que eso le haya pasado nunca por la cabeza, pero desde luego yo creo que después del partido del otro día, si algún tipo de cálculo de estos había en su cabeza, ya no existirá. Primero, porque creo que puede afrontar la vuelta, bueno, no digo con plenas garantías, pero bueno, con bastante confianza, ¿no? Por el margen de dos goles, teniendo en cuenta además que, como dijo el otro día Klopp, ¿no? No es lo mismo una remontada como las que hicieron, incluida una de ellas contra el Barcelona, sin su público, ¿no? Que es algo muy determinante allí. Por lo tanto, yo creo que el resultado le da confianza entre la vuelta, y el juego y la autoridad con la que jugó el Madrid le reafirma en que tiene que dar continuidad a este equipo. Es un entrenador que no rota demasiado, no solo porque no tenga con qué rotar, sino porque es muy se fía mucho, digamos, de la jerarquía. Y como ha dicho Ricky, yo creo que esa sí es una diferencia hoy entre el Madrid y el Barça, ¿no? Sobre todo plasmada en el centro del campo, que es la experiencia, digamos, y la madurez de Kroos, Modric y Casemiro, jugadores por encima de los 30 años, frente a un Barça, digamos, pues con más bisoñez, ¿no? Ahí, ¿no? Sea De Jong, sea Pedri o sea cualquiera de los otros jugadores, ¿no? El Madrid es un equipo con mucho jugador de la quinta de Messi, para entendernos, ¿no? El propio Benzema, incluso Courtois es un jugador ya, aunque joven, con mucha experiencia. Por lo tanto, no creo yo que eso se le haya pasado por la cabeza. A mí sí hay una cosa que creo que también puede marcar un poco el partido, ¿no? Hemos hablado mucho de lo táctico, pero a mí hay una cosa que a mí personalmente me satisface bastante, porque me gustan mucho ese tipo de jugadores, que les ha pasado a los dos equipos y que yo creo que los hermana un poquito, ¿no? Que es por fin la aparición de Dembélé en el Barça, ¿no? Y por fin la aparición de Vinicius en el Madrid. Dos jugadores que atormentan a cualquier entrenador, porque yo creo que ni el entrenador propio sabe lo que siempre van a hacer en el campo, pero que realmente son ese tipo de jugadores que llevan desborde, que desequilibran y que abren espacios que no existen. Y por ahí nos podemos encontrar también un clásico movidito.
Mira, de fet, mires la primera volta, atenció, el Barça va jugar, sembla allò la prehistòria, 4-2-3-1, amb Pedri, Messi, Coutinho, mitges puntes i Ansu al davant. Fixa't, això no s'assemblarà en res amb el que veurem avui, no? Per cert, tema Messi, que ara ho deia abans, Messi fa uns quants partits que no marca contra el Madrid, i jo no sé si és pel fet, ahir parlava precisament l'Àlex Dalmas a l'11, no?, del marcatge individual que li ha fet al Madrid els últims partits, Casemiro especialment, no?, que potser l'ha tingut una mica collat, però que també ha obert altres opcions al Barça, no?, de generar perill, no passant per Messi. Jo no sé si avui continuarà aquest marcatge individual del Madrid sobre Messi, Ricard. Com ho veus?
Jo no ho crec. Jo crec que és una alternativa que ha fet servir Zidane en algun moment d'aquesta sèrie de partits. Però una cosa és que tinc una atenció personalitzada i una altra cosa és que tinc un marcatge individual tot el camp.
No és un valencià a la final de Copa, val.
No, i és veritat que Casemiro ho ha fet amb Messi, amb Zidane a la banqueta, això en algun partit, però no de manera freqüent. És que al Madrid li dona més tenir Casemiro per davant dels centrals que perseguint Messi. O sigui, si Casemiro persegueix Messi, pel Madrid és un problema, perquè és que perds justament el guardaespatlles. Casemiro era un bon mig centre defensiu, ara és molt més el Madrid com per perdre'l en aquest treball. Vaja, jo crec que el Madrid no en sortiria perjudicat d'això. perquè el Barça en el fons, doncs, si Messi no fa gols però fa un altre, és que Messi no ha fet gols, però el Barça ha continuat sumant molt bons resultats a Madrid els últims anys. Per tant, bé, és una dada que per mi és una casualitat, és una anècdota i en quants que es pot trencar a qualsevol moment.
Bé, doncs jo crec que hem pogut ja establir una mica per on pot passar aquest clàssic. Després, evidentment, veurem què és el que fan els entrenadors Zidane i Koeman. Per cert, faig fer de rates, abans he comentat una cosa que he de corregir: no ha de descartar cap jugador a Ronald Koeman. Ho parlàvem abans amb la Marta, són 23 jugadors i tots ells poden anar a Valdebebas i per tant no ha de descartar ningú avui Ronald Koeman. I una última cosa, Orfeo, circula per Madrid ja la informació que no hi haurà eleccions, que Florentino serà l'únic candidat, no? Que no hi haurà cap altra candidatura.
Bueno, desde el principio que las convocó, lo normal es que no haya otro candidato, porque primero, los requisitos tremendos
son faraónicos,
que implica ser candidato, ¿no? Que el candidato ya tiene que avalar con la cantidad, es decir, ha de presentar un preaval, y esto ya ha reducido muchísimo las personas que pudieran presentarse. El empresario Vicente Boluda era uno de los que podía cumplirlos y, digamos, ha sopesado esto otras veces. Esta vez tampoco, y todo el mundo da por hecho que no tendrá rival, porque sobre todo si no se ha mostrado ya. Por lo tanto, es un poco lo que corre, pero bueno, hemos de esperar a que el plazo sea efectivamente el cerrado para poder confirmarlo.
Molt bé. Orfeo Suárez, Ricard Torquemada, disfrutar del clàssic i ens sentim, Ricard, a partir de les 8 a la TDT. Una abraçada.
Una abraçada, Orfeo.
Un abrazo, Ricky. Adéu. Adéu a todos.